Les hores del matí més fredes, però en canvi ara de cara al migdia la temperatura tirarà cap amunt i tornarem a recuperar els 20 graus en punts com el Pla de Lleida o les Terres de l'Ebre. Fins aquí les notícies en xarxa.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Què tal, com esteu? Aquí comencem els 25 minuts habituals del Sendes, un programa pensat i fet des de Ràdio Martorell i per la xarxa de comunicació local. Per endavant, tres continguts relacionats amb l'excursionisme, el senderisme i els viatges. Abans de posar fil a l'agulla, els presentem en el següent sumari. Vallbona de les Monges, Poblet i Santes Creus són els noms de tres grans monestirs cistercencs que tenim terra endins, a cavall de les demarcacions de Tarragona i Lleida. Avui visitem una web, la www.larutadelcister.info, que ens demostrarà que aquest triangle que formen els tres monestirs inclou molts altres atractius, entre els quals un sender de gran recorregut. Ho explica de seguida la Mireia Bonet, coordinadora de la ruta. Farem senderisme de pandèmia amb una ruta que inclou quatre termes municipals: Martorell, Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca i Castellví de Rosanes. Descripció de la ruta i fitxa tècnica amb tots els detalls: longitud, desnivell, temps, grau de dificultat i bibliografia i altres fonts informatives. Segona entrega dedicada a Bolívia, que ens porta la viatgera Elena Merín, del blog Mochileros de Viaje. Avui, com dèiem, el segon capítol. Deixem enrere La Paz, la capital del país, per visitar el desert de sal més gran del món i sabrem el perquè de l'expressió "vals un Potosí". Serà als quaderns del viatger. I ara ens hi posem. Us fan patxoca aquests continguts del dia? Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Santes Creus, Santa Maria de Poblet i Santa Maria de Vallbona de les Monges. Tres monestirs ubicats a la Catalunya interior, entre les comarques de Lleida i Tarragona, construïts a cavall dels segles XI i XII, d'estils que fan transició entre el romànic i el gòtic. Comunitats religioses actives, racons monumentals i plens d'història i tombes reials que fan palesa la seva importància en el passat. De fet, són els tres monestirs catalans del global de 12 de la Corona d'Aragó que van formar part de l'Orde del Cister. I aquest fet ha estat el fil argumental que els ha unit en una marca turística, la Ruta del Cister, una proposta que engloba les terres incloses en un triangle que podríem traçar sobre el mapa per unir els tres monestirs. I això vol dir tres comarques: l'Urgell, la Conca de Barberà i l'Alt Camp, i al seu voltant 65 municipis. Avui parlem en genèric d'aquesta ruta turística marcada pels tres monestirs i que inclou moltes coses més. Altres monuments històrics i patrimonials, espais visitables, pobles amb encant, paisatges rurals i naturals, maneres de fer i de viure a la terra, agricultura, gastronomia, equipaments turístics i altres activitats. Ho fem al costat de la Mireia Bonet, cap del Servei de Turisme del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i coordinadora de la Ruta del Cister.
La Ruta del Cister neix l'any 1989, coincideix amb la creació dels Consells Comarcals de Catalunya i veuen els tres Consells Comarcals, el del Consell Comarcal de l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Urgell, que cadascun d'ells comptava amb un monestir de l'Orde del Cister i, per tant, que això ja és una cosa única. A més, són tres comarques limítrofes i també a menys de, podríem dir, uns 35 quilòmetres cadascun i, per tant, això era un fet excepcional. I es va decidir posar-li forma. Aquest fet, doncs, va provocar la creació de la marca. De fet, és una marca d'interior de Catalunya reconeguda i que ha persistit durant molts anys.
Evidentment, els tres monestirs són l'eix vertebrador. A l'Urgell, Santa Maria de Vallbona de les Monges, erigit l'any 1050 i que suma prop de 800 anys de presència monàstica. A la Conca de Barberà, el Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, del 1150, ubicat a Vimbodí, a redós de les muntanyes de Prades i que té els panteons reials de la Corona d'Aragó. I la tercera pota, Santes Creus, a l'Alt Camp, fundat el 1160, el primer d'estil gòtic de la Corona i lloc on descansen els reis Pere el Gran, Jaume II i Blanca d'Anjou, a més de l'almirall Roger de Llúria. Però a partir dels monestirs es genera un gran gruix de llocs d'interès que es recullen al web. www.larutadelciste.info. La Mireia Bonet ens ho explica.
Té continguts molt variats perquè les persones que ens vulguin venir a visitar puguin programar-se la seva estada al territori. Des d'explicació dels monestirs i la visita guiada, a diferents espais de patrimoni, rutes en bicicleta o a peu i amb tota l'extensa xarxa de senders que tenim a les tres comarques, la possibilitat de fer visites guiades del territori, enoturisme visitant cellers, gastronomia. També té l'espai perquè les persones puguin saber on poden dormir, en quins allotjaments tenim al territori i també espais per poder dinar, diferents restaurants que hi ha.
L'internauta trobarà a la web informació dels tres monestirs amb els seus horaris, activitats i artesania associada i tot el que necessiti per planificar l'estada al territori. Per exemple, totes les tipologies d'allotjament i de restauració que hi trobaran, o bé les activitats en família. I pel que fa als recorreguts, es recullen rutes en cotxe i una opció que des d'aquest programa ja sabeu que ens encanta, el GR175, un traçat circular que enllaça a peu els tres monestirs cistercencs per pistes i senderons ben senyalitzats. Un traçat que va dissenyar l'any 1996 el centre excursionista La Xiruca Foradada del Pla de Santa Maria, senyalitzada dos anys més tard i que el 1999 s'homologa com a sender de gran recorregut i obté el número 175.
És l'únic sender que enllaça els monestirs cistercencs de Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges i té un recorregut aproximat de 105 quilòmetres a peu i 108 en BTT. Hi ha una mica d'explicació, no?, del que és aquest sender, el perquè d'aquest itinerari. També hi ha un mapa topogràfic de l'itinerari i després hi ha informació en referència a les etapes que les persones poden fer amb el quilometratge, desnivells, explicació de per on passen, etc. Una mica també d'informació de poble a poble amb els diferents serveis que les persones usuàries es poden trobar al llarg del recorregut. També hi ha una galeria d'imatges, informació del directori de serveis.
Sigui a peu o bé en bicicleta, dues bones maneres de sentir el territori a un ritme pausat i, sobretot, gaudir del paisatge. Podríem dir que gairebé tot l'any.
A nivell de paisatge, nosaltres sempre diem que el territori de la Ruta del Cister, i sobretot si ara estem parlant també del GR175, és un paisatge variant, des de paratges i boscos fins a zones més planeres, i la veritat és que realment és un sender que canvia de colors al llarg de l'any, no? Les diferents estacions de l'any marquen aquest canvi paisatgístic i que per això recomanem que es faci amb diferents èpoques per veure aquesta experiència des de diferents vessants paisatgístiques.
A la Mireia se li fa difícil recomanar-nos un indret en concret. N'hi ha moltíssims, més enllà dels tres grans monestirs. Per això ens aconsella d'entrar al web i també que fem un petit exercici lingüístic i comencem a pronunciar correctament el nom de la ruta, que no és Cister, com històricament s'ha dit, sinó Cister.
La forma correcta és Cister. Bàsicament es resol molt fàcilment és perquè, com que hi havia aquesta problemàtica, l'any 2000 l'Institut d'Estudis Catalans ja va establir com a única forma correcta el mot Cister, sense accent. Val? Per tant, la vocal tònica es troba a la síl·laba ter, no?, a la final, i amb aquesta resolució acadèmica vam pretendre eliminar l'error que encara persistia i que de fet encara a dia d'avui encara el trobem, eh? I per què Cister? Doncs ve del topònim francès citó, que vol dir cistell, i que aquest ve del llatí cistercium.
Així doncs, ja ho sabeu, www.larutadelciste.info. I també són a Facebook, Instagram i Twitter. Molt més que una línia imaginària que uneix al mapa aquests tres grans monestirs del nostre país, Vallbona de les Monges, Poblet i Santes Creus. Tota una experiència.
Sendes.
Una ruta, la d'avui, pel que fa al senderisme, que ens portarà cap a Sant Vicenç del Castell i el Pi Tallat, amb un retorn pel torrent de la Garjola. Però li hem buscat un nom alternatiu més popular
que és la ruta dels quatre termes. Xavi, tio, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu us guard, com va?
Primer hem dit el títol oficial que tu ens havies proposat i després hem fet el, entre cometes, popular.
L'alternatiu.
L'alternatiu que hem decidit a redacció, els quatre termes.
Ah, això mateix.
Per què? Doncs per una raó òbvia, perquè passa per quatre termes municipals.
No deixa d'estar ben trobat.
Quins són aquests termes municipals?
Continuem amb el cicle de pandèmia, que serà un recull d'excursions que es poden fer des de Martorell. El vam començar el darrer programa quan vam proposar d'anar a Ullastrell per Can Oliveró i Can Ametller. I si en aquella ocasió trepitjàvem tres termes municipals, avui podríem dir que la proposta és encara més multimunicipal perquè passa per quatre termes.
Oferta estrella. Quatre al preu de tres.
Trepitjarem Martorell, Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca i Castellví de Rosanes, fent una volta que ens portarà primer a l'ermita de Sant Vicenç del Castell, a Castellbisbal, després a traspassar Sant Andreu per pujar al Pitallat, ja al límit amb Castellví, i finalment retornar traspassant la riera de Can Mitjans i després el torrent de la Garjola i entrar de nou al terme de Martorell pels quatre camins.
Tot un rerepaís bastant curiós, el que trobem en aquest punt del Montserratí o el Baix Llobregat Nord o part nord del Baix Llobregat, com vosaltres preferiu dir-li, i també tocant amb el Vallès Occidental.
Això mateix.
Per què? Doncs perquè al marge de totes aquestes poblacions populoses, amb indústria, amb força edificació, amb una certa densitat, s'hi amaga tot un, com dèiem, un rerepaís de verd, de muntanyes i un entorn força, força amable. Bé, d'on sortim, Xavi?
Doncs ben fàcil, sortim de Martorell traspassant el Llobregat pel Pont del Diable i ja a Castellbisbal, just després de passar sota la carretera de Terrassa, agafem el camí del riu avall, actualment marcat com a GR270, camí del Llobregat. El seguim un tros arran d'aigua, passem per sota els ponts de l'autopista i fem un colze molt marcat sota el Congost. Al poc passem sota el pont del Carrilet i de seguida sota els ponts de l'autovia i de nou els de l'autopista al costat mateix de la resclosa és l'entrada d'aigües al Canal Sedó, al marge dret. Tirem riu avall fins que el primer trencall agafem a l'esquerra per anar a passar per sota les vies de la Renfe, a tocar del túnel sota la Costa Blanca i després, pel camí de la mina, arribem a tocar de l'estació de Castellbisbal. Aquí girem a l'esquerra, passem sota les vies del TGV, torrent de Pagueres amunt, i en aquest punt deixem el camí de la proposta anterior per anar cap a Can Coromines i el que fem és girar cap a la dreta per un pas habilitat sota la carretera de Castellbisbal que ens porta a sortir a l'antiga carretera en un tram abandonat que ens du en poc tros al sot del castell. És un torrent que baixa de Castellbisbal. El que fem és l'agafem aigua amunt i en una pujada curta però intensa ens plantem dalt del poble, als afores, on hi ha el parc del castell. Traspassem el parc i a l'extrem a la punta de tot, penjat sobre l'espadat, trobem les poques restes que queden del castell de Castellbisbal i al costat mateix l'ermita de Sant Vicenç del Castell. No ens quedem amb l'ermita, que no té cap interès especial, sinó que per davant de l'entrada arrenca un corriolet que amb res, amb 30 metres, se'ns acaba de pujar a dalt del turó de l'ermita, amb una gran creu, als 147 metres d'altura, penjat sobre una penya completament vertical que es distingeix força des de tota la plana del Llobregat. Aquí tenim una vista magnífica de tota la plana de Can Albareda, actualment polígon industrial, el riu sota nostre, Sant Andreu, Can Xandri i la Creu de l'Aragall, el turó del Castell de Sant Jaume, el Congost de Martorell i Montserrat per darrere, sobre la SEAT. Veiem també Sant Llorenç del Munt per darrere Castellbisbal i cap a sud veiem Collserola, Barcelona, el Prat, tota la zona del delta del Llobregat, amb el mar tancant l'horitzó. Un cop contemplat tot aquest vast panorama de 360 graus, per desfer el centenar de metres que hem pujat des de l'estació, el que fem és, des de les restes del castell, arrenca una pista que baixa per sota la penya cap a un dipòsit d'aigua i d'allà, per un sender que baixa fort, retrobem el sot del castell. Acabem de desfer el camí fins al torrent de Pagueres i l'estació i aquí reprenem riu avall, aproximadament 3 quilòmetres, fins a trobar la passarel·la groga que ens permet traspassar el Llobregat i entrar a Sant Andreu pel Parc de la Solana. Traspassem tot Sant Andreu per anar-ne a sortir pel camí vell de Corbera, és una pista agradable que ens remunta suau per entre bosc, fins la rotonda d'entrada de l'urbanització Can Llopart. Aquí un petitet tros asfaltat del camí nou de Corbera ens du a agafar un sender que, remuntant el Serral de les Ànimes per bosc, ens puja al Pi Tallat. És un turó de 256 metres d'alçada, que és el punt més elevat del terme de Sant Andreu i també de la proposta d'avui. No té massa on prou feines vista perquè està envoltat de pins joves, el que fem és el traspassem.
No compleix amb això del Pi Tallat, precisament, eh?
Bé, n'hi ha un, que és on hi ha, hi ha un pessebre que hi posen cada any el club de muntanya, que precisament es diu el Pi Tallat
de Sant Andreu de la Barca.
Exacte, per aquest motiu. I el que fem és, doncs, el traspassem per baixar fort a traspassar la Riera de Can Mitjans, remuntem per l'altra marge, pel costat de la Riera de Can Sort, fins a traspassar el Camí de les Deveses en un encreuament de camins prop de les runes de Can Sort. Aquí és on agafem un sender planer entre Brucs i Marfull que ens mena al camí carener que ve del Mas d'en Carmona i, amb vistes altra vegada del turó del castell de Sant Jaume, baixem a traspassar el torrent de la Garjola per un senderó humit amb falgueres i galzeran i per l'altre cantó pugem fins a entrar al terme de Martorell pels quatre camins. Agafem el camí de les Torretes i planegem fins a treure el cap al damunt del pont del Diable, just en un punt, amb vistes riu avall, fins al turó de l'ermita de Sant Vicenç del Castell, per on havíem passat abans. Ja només ens queda baixar pel camí del Repetidor i entrar a Martorell pel camí de la Roca Dreta i el carrer de la Muntanya.
En el que, com molts ja saben, doncs és la zona del nucli antic conegut a Martorell com la Vila.
Ah, això mateix.
Doncs bé, aquesta ha estat la proposta. Déu-n'hi-do el número de quilòmetres que recorrerem. És una ruta bastant assequible, però déu-n'hi-do, perquè anem a fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda?
Doncs poc més de 19 quilòmetres, 19,3 per ser exactes.
No està gens malament. Desnivell?
545 metres de desnivell positiu.
Temps, més o menys?
5 horetes i mitja, efectives.
Grau de dificultat?
Entre 1,5 i 2/5, tenint en compte distància i desnivell, perquè ja comença a tenir una miqueta d'entitat la proposta.
I on trobarem més informació?
Doncs al web de l'AEM trobareu l'enllaç a Wikiloc de la proposta d'avui. El web nou de l'AEM és aem.amartorell.com.
AEM, que recordem, és l'agrupació excursionista de Martorell, de la qual el Xavi precisament n'és el president. Doncs vinga, Xavi, fins al proper programa i continuarem amb aquestes rutes confinades.
Això mateix.
Fins a propera.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Soc l'Helena, creadora del blog Mochileros de Viaje, actiu des de 2015, i us acompanyaré en els Sendes en un viatge per Bolívia, una de les meves millors experiències viatgeres.
Doncs els quaderns del viatger seguim a Bolívia per segona setmana consecutiva. L'Helena Merín, autora del blog Mochileros de Viaje, continua explicant-nos la seva estada de 10 dies al país andí. Avui passem dels Miradors de la Paz al més gran desert de sal que hi ha a tot el món, el Salar de Uyuni, una espectacular superfície blanca de prop de 10.500 quilòmetres quadrats. Perquè us en feu a la idea, la seva magnitud, com tota Navarra sencera. I si alguna vegada us heu preguntat per què en castellà algunes coses valen un potosí, avui sabrem l'origen d'aquesta expressió que deriva d'una ciutat. Amb tots vosaltres, segon capítol dedicat a Bolívia.
No marxem de La Paz sense abans també visitar els seus miradors, com el del modern parc de la Icota o el de la plaça del Monticlo. Des d'on pots veure els aeris que pugen a l'alto. Els miradors són un bon lloc per veure com tota la ciutat s'estén per les pendents de les muntanyes que la rodegen i és una de les vistes més espectaculars. Seguim el recorregut per Bolívia en direcció al Salar d'Uyuni, al sud del país. També és una cruïlla de viatgers a motxilla que veu pujant des de Xile o que estan creuant el continent en direcció sud. Viatgem de nit amb un autobús que surt des de La Paz i que arriba a la matinada al poble d'Uyuni, que només comença a tenir activitat quan les agències organitzen les excursions al Salar. És un bon lloc per posar a prova les teves aptituds negociadores entre les agències que organitzen les excursions al Salar, però més enllà d'això no hi ha gaire res més a fer. El Salar és una parada obligatòria per fer una excursió de 2 o 3 dies pels espectaculars paisatges blancs del desert de sal més gran del món. En el nostre cas comencem la ruta de 3 dies entre la ferralla del cementiri de Trens, uns vagons abandonats de l'antiga via ferroviària que unia Bolívia i Xile i que transportaven minerals. El més habitual és que el recorregut pel Salar de 10.000 km quadrats es faci un 4x4 amb diverses parades que et permeten admirar la bellesa inhòspita d'aquest desert blanc i pla. L'horitzó sembla no tenir fi des de qualsevol punt d'aquest lloc i el contrast entre el blanc brillant de la sal i el blau intens del cel a 3.600 metres d'altura, de nit és un dels millors observatoris del món, és realment captivadora. La planura et permet jugar amb la perspectiva fotogràfica i de fet és fàcil trobar godzilles i altres joguines amb paradetes que hi ha durant el recorregut per fer-se fotos divertides. En època de pluges, entre gener i febrer, el desert s'inunda i es converteix en un enorme llac que fa un espectacular efecte mirall en aquest paisatge marcià. Durant el segon dia ens endinsem en una zona més diversa, plena de volcans i llacunes amb curiosos i descriptius noms, com la Llacuna Hedionda, per l'olor a sofre, o la Laguna Colorada, la més gran i espectacular, de color roig, ja a la reserva Eduardo Avaroa. Es tracta d'una zona on és molt fàcil veure flamencs i alguna guineu del desert, que veiem mentre anem en el cotxe. En el darrer dia combatim el fred intens de l'hivern austral en ple mes d'agost en les aigües termals que hi ha en una de les zones a 28 graus després d'haver visitat una zona molt freda de geysers actius. Un dels llocs que trenca aquest desert blanc i pla és l'illa Nkawasi, un illot elevat ple de cactus amb bones vistes sobre el Salar. De nit, el Salar baixa de temperatura i és habitual allotjar-se en algun dels múltiples hotels de sal. El llit és això, un bloc de sal i unes mantes a sobre per abrigar-te i on la falta de calefacció s'ha de resoldre dormint ben abrigats. Nosaltres, de fet, dormim amb els abrics posats. Després de l'inolvidable i freda experiència al Salar d'Uyuni, és moment de girar en la nostra ruta i tornar de nou cap a la Paz, fent parada en altres punts realment interessants en la nostra ruta per Bolívia i que ens aporten molta més cultura i història. Un d'ells és Potosí, una ciutat coneguda per les mines de Cerro Blanco. Des del més profund d'aquesta muntanya, milers de miners bolivians, espanyols i esclaus africans van extreure durant gairebé 200 anys tones i tones d'or, fins al punt que l'expressió «más vale un Potosí» fa referència a l'abundància d'or d'aquesta muntanya. La vida a les mines era molt dura. Els miners es passaven mesos sense sortir i es calcula que hi van perdre la vida uns 7 milions de persones. Avui es poden veure una bona part de les monedes produïdes a l'imprescindible Museu de la Casa de la Moneda i fins i tot es poden visitar alguna de les galeries de Cerro Blanco, una visita no apta per agorafòrics. Més enllà de la llegenda negra de Cerro Blanco, Potosí és una ciutat que gaudim sense turistes, vibrant i força autèntica, plena de cafeteries on els joves passen bona part de la tarda i va ser una de les grans descobertes d'aquest viatge per Bolívia.
Doncs seguirem descobrint més coses de Bolívia, però serà en el proper programa. Ara toca plegar veles. L'Andreu Ortega i el Jordi Acosta a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor Jaume Monés a l'edició i presentació. Ens acomiadem fins al proper programa.
Ja sabeu que podeu recuperar aquest i anteriors espais al web de la xarxa de comunicació local www.alacarta.cat/sendes-radio. Allà trobareu aquest i anteriors capítols i podreu recuperar-los quan vulgueu. Gràcies per ser-hi, gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu una molt bona ruta.